Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Bon vespre, encetem aquí Esports 21 a la sintonia de Ràdio Vilafranca, com cada dilluns a 8:45 fins als 10 del vespre. Avui tindrem de convidat Alejandro Villalgordo, que és l'entrenador dels Sitges. Això serà a l'apartat de la tertúlia. Derrota del Vilafranca, ja ho sabem, al camp de la Rapitenca, i ens ho explicava des de la Devesa el nostre company Antoni Carbó. Un Vilafranca, doncs, que continua mostrant-se molt irregular. De fet, guanya, perd, empata, però sempre està en aquesta franja que està tocada a la promoció de la promoció d'ascens, però que de moment està per sota. La propera setmana, el Degà Penedesenc es desplaça al camp de l'Horta. Serà dissabte a 6:45. A Primera Catalana, important victòria, sens dubte important victòria, de l'Atlètic Vilafranca del Parc Xiatzarà, un Atlètic Vilafranca que amb aquesta victòria dona un salt important i salta a la vuitena posició. A més, s'enfrontava amb un Escó, que era un rival directe per no baixar. A Tercera Catalana, una mica de tot, es confirmava la marxa de David Fernández de la banqueta del conjunt del Torrellenc. De fet, va durar molt poc David Fernández de Torrelles, i ara, doncs, l'equip el que busca, sens dubte, és finalitzar amb el cap alt, esportivament conscients que serà molt complicat, doncs, fer alguna cosa més que guanyar algun partit, però dèiem, doncs, que David Fernández pràcticament no ha durat res. I, per altra banda, també, a Tercera Catalana ens arriba la notícia, una circular 47 de la Federació Catalana de Futbol, el que no entenem perquè això no ho treuen al setembre o octubre, i és que, a causa de que hi ha un grup més de quarta catalana, és important, baixaran els dos pitjors dotzens, per tant, el cinquè per la cua, dels grups barcelonins del 4 al 13. Ara mateix estem a fora d'aquest possible hipotètic descens, però el que sí que podríem posar no els que baixen, sinó que més aviat els que se salven, perquè si de 16 en baixen 11, déu-n'hi-do el que pot costar salvar-se. I a la Lliga Penedesenca, victòria important dels Monjos a Sant Cugat, que reafirma el seu liderat. Fem pausa i entrem ja a la Lliga Elit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Lliga, Elit, resultats, classificació i propera jornada.
Entrem, doncs, a la Lliga Elit. Antoni Carbó, bon vespre.
Hola, bona nit.
Imagino que després de la derrota un bon dinar, no? Que això ja pràcticament ja no es perdona a la nostra edat, no?
Exacte.
I a més a Terres de l'Arròs. Xavi Sans, bon vespre.
Bueno, jo no el vaig poder gaudir. Que
perquè a tu no t'agrada l'arròs, sinó...
Sí, home, l'any passat sí, home. Sí.
Trabonar, no sé, jo...
Bueno, no, cal fer, no, sé què, no cal fer propaganda.
Els dient que ho expliquem per a Vilafranca, ens hi conviden.
Una derrota inoportuna, no, Antoni i Xavi?
I tant, inoportuna.
Però merescuda, fins i tot, podríem dir. O merescuda una mica, perquè al camp de la Ràpita has de sortir a guanyar. Si
mai et mereixes perdre.
No, home, no, clar.
Vull dir que mai... sí que et mereixes, perquè jugues molt malament, segur. Partint de la base que hi anaves amb unes baixes importants, que això es pot donar durant el campionat, però tenies el Roger Escamilla, que no li van donar l'alta a l'últim moment, tenies l'Adri Toro sancionat, l'Abde sancionat, esclar, tot això doncs, es nota molt. Vas anar a jugar amb 16 jugadors, comptant el porter suplent, o sigui que podies fer els 5 canvis.
No podien estirar algun jugador de l'Atlètic o no hi ha...
No sé. no sé com...
La qüestió que van anar 16.
Que vas anar 16 i que, doncs, no anaves... Potser, si fem cas a les alineacions de tota la temporada, doncs no anaves amb tots els titulars. El titular representa que els tenies fora de l'equip. Tot i així, doncs fas una bona primera part, més que bona primera part, iguales les forces de l'equip de la Rapitenca, un equip que tots els de futbol sabem que és un camp complicat d'anar-hi a jugar, que t'apreten molt, sí, sí. Que apreten molt els col·legiats i que passen aquestes coses. Acabes la primera part que podies haver anat guanyant, vas tindre 3 ocasions, no les vas fer i... La gent de Sant Carles, de la Ràpita, a la mitja part ho parlàvem allà a la tribuna. Heu perdonat, a veure si al final trobareu a faltar.
Això és el futur. Quan perds, diuen, és el millor equip que ha passat per aquí, no?
Exacte. Doncs a la segona part ja es nota que no surts igual. No. O tu surts igual, però el rival surt amb una altra marxa. I has de contrarrestar això. I de moment no ho contrarrestes. I passen forces minuts que no acabes de contrarrestar perquè ells entren per banda, entren pel mig, entren per la dreta, entren per l'esquerra, roben pilotes al mig del camp, que tu no arribes, sempre arribes un moment. Allà tenies que fer alguna cosa. Allà tenies que fer algun... Algú tenies que fer un moviment. Per mi, jo no sóc entrenador, per sort del Vilafranca i per sort dels equips de futbol, jo no sóc entrenador ni tinc el títol tampoc, però allà es veia que tenies que fer alguna cosa més que no canviar home per home, perquè canvien el Nil i surt en el seu lloc el Mane. Canviem home per home. Al mig del camp se'n va el dorsal número 8,
l'Abel,
se'n va l'Abel, i surt a l'Hugo. Canviem home per home, una altra vegada. Que no poden jugar tots junts perquè potser són dos homes massa iguals, el Javi, que això ho diem moltes vegades. Potser no, però continuem sense tindre la pilota. Continuen fent-les un descosit. El central d'ells puja a rematar... Clar, és que allà tothom, i tu aguantant el xaparrón, què passa? Que jugues tants minuts al costat de la teva àrea i a dintre la teva àrea, que amb una d'aquestes, encara que el David Vilajoana diu que no era penal, però te'l poden picar, que és el que va passar. I més en un lloc que apreten, sí. Que apreten com apreten a tothom, dels que vas allà, doncs ve la jugada aquesta de fatídica i que te'l pica,
no,
i
ja
què
no,
passa?
Ja no quedava temps, de
quedaven
fet.
10 minuts.
6 minuts més afegits.
Quedaven 6 minuts. Però és que el canvi que fa no aporta res, perquè estàvem jugant a lo mateix. No t'aporta res. Què diu el David Vilajoana? Home, el que estaven al camp tampoc no estaven bé.
Es posen
bueno,
nosaltres.
Doncs canvia potser el sistema, no ho sé, ja et dic, per sort no del futbol, jo no sóc entrenador, però jo he fet una altra cosa. Aquí.
No.
Acabes a partir d'aquests 6-7 minuts que quedaven de partit, es juga el que la Rapitenca vol. El central d'ells torna a baixar a rematar, cada rematada té una rampa dintre la teva àrea, el joc
no,
aturat, la banqueta no tira pilotes, la pilota va al públic, el públic no la torna, l'àrbit s'enfada a la banqueta, torna a tirar una pilota, el públic també te la torna. Clar, ja no es va jugar a res de res. Entren els nervis, la banqueta Vilafranca protesta, targeta, amb l'entrenador de Vilafranca per protestar. Clar, ja és un cúmul de nervis,
sí, sí.
Un cúmul de presses, i que acabes, doncs, perdent un partit que, com a mínim, el tenies que haver empatat si aguantes el que havies fet, la primera part que havies fet bé. Si tens de sortir cames fresques, potser tenien de sortir cames fresques i canviar alguna cosa més.
A veure, Xavi, anàlisi
mereixen,
tècnica...
No ens van mereixer guanyar, eh?
No,
amb el que ens expliquen. Jo passa que Jo la jornada 17, jo no tinc argument ja amb aquest equip. No, no el tinc perquè estem sempre plorant cada jornada, juguem, no? No
que sí, que sí, que sí.
Que és la realitat.
Sí, sí, no, no.
Però, però cada jugada estem que sí, que allò, que l'altre, no, no. Que l'àrbit, que tot això... No, no hi ha equip, no, no hi ha que no hi ha bons jugadors. Encara no tenim un equip. Jo
I
crec
aquests
que...
camps estareu una mica, és allò que quan va passant els minuts... Cada vegada pateixes més perquè sí. La pressió és més alta, les pilotes tontes més altes i al final cau.
Al Baro no li donen la pilota, però tiren dues. El Baro s'enfada, s'encara amb el públic. Als 6 minuts restant, el Baro el van matxacar viu allà darrere la porteria.
No es pot posar amb el públic un jugador.
Clar, però és flor dels mateixos nervis.
Si us sembla, escoltem a David Vilajoana. La primera pregunta parlava del penal. Antoni diu es queixava molt que no era penal.
Sí.
Bé.
L'empenta poder no ho és, però deien que hi havia hagut una mà a continuació, que és això el que pica.
Bé, no ho sabem. Escoltem el David Vilajoana, que parlava amb Antoni Carbó just allà al camp de la Devesa.
Bé, ni els que han entrat ni els que hi eren. No m'ha estat gens fins. Ho donen, no tinc queixa de l'actitud, però en quant a qualitat estem molt lluny del que hem de ser. Vull dir, perdem pilotes molt fàcils, donem molt poc en continuïtat al joc. Segona part, hem millorat una miqueta, hem sigut capaços de triangular una miqueta millor, però vaja, per guanyar els partits amb suficiència no n'hi ha prou amb el que fem.
En aquesta segona part que fas menció ha sigut un rato, perquè després ens hem tirat, els últims 20 minuts, ens hem tirat molt endarrere i això normalment porta aquests perills, un penal que aquí en aquest camp és fàcil de picar, el camp del Vilafranca potser no el picarien, però que t'hi pots trobar.
No, jo no, però el penal no ha estat fruit de que ens tiréssim enrere, jo no he vist l'equip tirat enrere.
No, no, però te'l poden picar en un camp com que més aquí a la Ràpita.
No, home, se suposa que els àrbitres han de tenir una integritat que se'ls pressuposa i al marge del camp o no camp no han de pitar el que no existeix. Però vaja, ja et dic, això és circumstancial. Si nosaltres haguéssim fet un bon partit, el penal hauria d'haver quedat en una anècdota, però és que hem sigut incapaços. Llavors tu, quan jugues a la ruleta, poques vegades toca el negre i el buit. Vull dir, no pots estar a l'expectativa de pensar que amb el 0-0 no n'hi ha prou. Ja et dic, nosaltres hem de guanyar partits si volem mirar dalt. No hem estat fluids, no hem generat el que hauríem de generar. És cert que hem tingut un pal, és cert que hem tingut una aproximació, però som més d'acord que no pas de cap i de qualitat. I així, evidentment, no anem. Hem de fer un pas endavant des del punt de vista futbolístic.
El proper partit és dissabte a la tarda. El camp de l'Horta, un rival complicadíssim.
Bé, no. Igual l'Horta, igual a la Rapitenca, jo els altres no em preocupen, em preocupa el meu equip. Si aquests nanos són capaços de jugar a futbol, tant des del punt de vista defensiu com des del punt de vista ofensiu, a mi els equips contraris no em preocupen i ja ho hem demostrat i ho han demostrat. El que passa que et dic, han de ser molt més solvents i s'ho han de creure. I si no s'ho creuen, no ho sé, transfusions de sang, perquè és que no pot ser jugades molt fàcils, passades molt fàcils. Estem farts de repetir, porto setmanes insistint en que la primera passada ha de ser clara, franca i no ho entenc. Això és el que hem de parlar. Perquè hi ha jugadors que, no sé, el futbol, en definitiva, no pot pensar que li donen 4 metres per pensar i passar, però un control i una passada són jugadors que se'ls pressuposa i hem de treballar perquè aquesta tranquil·litat amb la pilota la tinguin, perquè si no, evidentment, fer tot un esforç físic per perdre la pilota immediatament, sí, vas aguantant, però no és del que es tracta. Es tracta de quan no tens la bola a defensar, junts, compactes, agressius, que això ho estem fent, però quan tens la pilota has de fer alguna cosa més i no ho entenc. De tres quarts en amunt estem sent incapaços de treure coses profitoses.
Bé, al final tot és la culpa dels jugadors, però també serà la culpa de qui ha fitxat els jugadors, no? No vejo que cargar tant contra els jugadors tampoc no... Xavi, no em sembla
ja,
a mi...
Ja l'Antoni l'altre ho ha dit, si comencem a tenir noms de tercera divisió. Jo el que crec que el mateix David Vilajoana té la sort que hi ha aquest playoff que maquilla una mica la situació real del Vilafranca.
Sí, no és bona.
Cada jornada estem igual, no, eh?
Sí, sí.
I els altres tampoc no baixen i comencen a afegir-se alguns.
Sí, el problema és aquest, no? Que aquí ja se t'hi posa la Pobla, ja se t'hi posa l'Horta, Antoni, que sí. És el que havíem comentat, no? Que n'hi haurà algú que es despenjarà, però n'hi ha algú que entrarà allà amb força, no?
Sí, sí.
I amb força. Si et sembla, repassem els resultats, classificació i propera jornada.
Doncs vinga, repassem els resultats d'aquesta jornada, que era la 17. Lloret 2, Sant Mauro 0, Vic 1, Atlètic Sant Just 1, Poble Mafumet 1, Horta 0, Palamós 1, Figueres 1, Vilanova 3, Rubí 2, Repitenca 1, Vilafranca 0, Manlleu 3, Canvi de Let 1, Valls 1, Castelldefels 0. Aquí poder sorprèn aquest empat d'Atlètic Sant Just, que anava guanyant 0-1 al camp del Vic.
De fet, potser és el que més aguanta ells i el canvi de Let amb aquesta sorpresa d'equips. Sí.
La classificació l'encapçala el Vic amb 31 punts, seguit del Vilanova, que també en té 31. Canvi de Let 29, Atlètic Sant Just 28, Sant Mauro 27, Horta 25, 24 el Rubí, la Pobla de Mafumet, 23 el Vilafranca, 21 el Castelldefels, 20 el Manlleu, 20 també la Repitenca, 20 pel Valls, 18 pel Figueres, 16 pel Palamós, i tanca la classificació aquest Lloret.
Bueno, Lloret que ha anat punts reaccionant una mica, també cal dir-ho.
Passa que estàs molt ensorrat i costa molt de sortir d'aquí. La propera jornada, el Vilafranca, que torna a jugar a fora, i ho farà al camp de l'Horta, a 6:45 de la tarda. Un Horta...
És una bona hora, a 6:45.
Sí, sí, sí.
Un diumenge. Sí.
Va, això és el gener, bueno, febrer ja, bueno...
No fa fred.
No fa fred. Vinga, el resta de partits...
Tenim partit per la xarxa, recordeu.
Vinga, el partit de la xarxa serà Canvi de Let Vilanova, a 4:05. El Vic Repitenca a 4:00, Atlètic Sant Just Valls a 6:05, Rubí, Poble de Mafumet, el diumenge a 12:00, Figueres, Manlleu també a 12:00, Castelldefels, Lloret a 12:00, i tancarà la jornada el Sant Mauro Palamós a 5:00 de la tarda.
Home, doncs aquest canvi de Let Vilanova, segon i tercer, que si guanyés el canvi de Let, jo diria que reafirmaria una mica la seva situació, no, Xavi?
Sí, sí, està clar que sempre diem que són els nouvinguts que no aguantarien, però de moment ja estem, estem al febrer. I
segurament que
algun acabarà, però...
Exacte, i si ara mires la classificació, quan ja veus que per aquí l'Horta, el Rubí, Poble, comencen a treure el camp, no? Però fixa't, el Castelldefels també està pitjor que nosaltres, i és un equip que... José Navarro, bon vespre.
Bon vespre.
És que és una lliga igualadíssima, és la lliga més igualada
del
futbol català i estatal.
El que em preocupa són els descensos, també, de tercera divisió.
Sí, però poden baixar tres.
Clar, perquè quan hi havia dos grups...
Tres de segona federació.
Es partien, però és que aquí baixen directes, tenim protagonista, en Toni.
Doncs sí, tenim protagonista, en Roger Escamilla. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Tens l'alta o no tens l'alta?
De moment encara no, però bueno, espero que aquesta setmana sí que ja la pugui tenir per estar disponible el dissabte.
Antoni, expliquem això. Ell està de baixa federativa, però està recuperat o...?
No sé, que ens ho expliqui.
Explica'ns-ho, Roger, perquè estem aquí una mica sospitosos.
Bueno, us explico. Jo vaig tenir, com bé sabeu, contra el partit del Palamós a casa abans de... l'últim partit abans de marxar de vacances, jo tinc la lesió de l'ombro, em fan una ressonància, em diuen que tinc una fractura a una part de la clavícula, llavors amb tot aquest tema se m'allarga bastant, perquè al final haig de fer una sèrie de tràmits amb la mutualitat per fer ressonàncies i rehabilitacions i tot, i fins a dia d'avui, doncs bé, aquests tràmits s'allarguen i al final doncs el doctor no em pot donar l'alta si no veu que la fractura està soldada, no? Llavors, espero aquesta setmana tenir ja resultats de ressonància i que vagi tot bé, i ja et dic, està disponible ja el dissabte, perquè em moro de ganes.
Bé, de fet, Antoni, m'has enganyat perquè m'has dit que avui li donen l'alta.
Sí,
per tant,
no,
haurem d'esperar que divendres a bonament li donguin l'alta.
Espero que abans, perquè si ens la juguem el divendres segurament que la tornem a vessar.
Bé,
espero que la tinguem durant la setmana. Jo tampoc espero que no haguem d'anar a última hora.
Bueno, Roger, ahir estaves també a la Ràpita veient el partit des de la grada. Home, no vam fer un gran partit, però si hem fet una segona part com la primera, com a mínim érem puntuat, no?
Sí, bé, al final Torno a dir el mateix que sempre porto dient d'aquesta categoria. És una categoria supercompetitiva, els equips són molt forts i a casa, doncs, a casa ho són més perquè tenen la seva afició. El camp de la Ràpid al final és un camp molt complicat. Fas 2 hores i quart de trajecte, llavors és complicat. Vam fer una molt bona primera part, sí que és veritat que a la segona part ens van dominar una mica més i llàstima d'aquest penal als últims 5 minuts perquè és una llàstima.
Si jugues tan a prop de la teva àrea, pot passar això?
Sí, bueno, al final sí que és cert que quan vas a camp de... Bueno, quan vas a fora a jugar, sempre l'equip local doncs té la tendència doncs a apretar aquestes les segones parts i així va ser, no? Al final, com bé deia, la primera part crec que vam fer, et diria inclús que vam dominar més nosaltres que ells, però sí que és veritat que ells es van intercanviar una mica els rols i a la segona part van dominar-nos més ells, però que és amb tota, bueno, és normal que passi això perquè al final senten fort jugant a casa, tenen la seva afició i al final doncs ja et dic, llàstima d'aquest gol als últims minuts.
En cas de dubte, l'àrbitre té clar el que té que fer.
Bueno, no entraré en el tema d'arbitratges perquè, malauradament, hòstia, aquesta temporada, per mi personalment, penso que hi ha hagut algunes accions això una mica compromeses i al final tampoc ens han caigut a la nostra banda, però bé, al final tampoc és excusa el penalti, no. Nosaltres hem de mirar per lo nostre, hem d'intentar en la mesura del possible doncs dependre el mínim possible de l'àrbit i hem de mirar, ja et dic, fer les coses bé nosaltres i seguir fent les coses el millor possible.
Si els entrenadors també ja saben que a les segones parts l'equip de casa apreta, suposo que algun trobarà el sistema per contrarrestar això.
Sí, bé, això al final cada entrenador doncs té el seu sistema de joc i jo crec que nosaltres amb el sistema que estem jugant doncs ens sentim molt còmodes. Sí que és veritat que, com bé et deia, doncs és això, al final penso que hi ha un moment, el futbol tampoc és ABC, és a dir, sí que és veritat que hi ha els sistemes, però al final és el que et deia, quan vas a un camp rival, com és el camp de la Ràpida, que és un equip que també té urgències de pujar i tot, és molt complicat i sabrem que la segona part doncs seria complicada, i així va ser.
Amb el David li costa molt que li agradeu, jo no sé com li heu de jugar, perquè sempre diu que no li ha agradat el joc, però ahir precisament a la primera part l'Ivan per la dreta, el Nil per l'esquerra, sí que faltava potser un Roger Escamilla a buscar aquestes rematades, perquè la defensa de l'equip de la Rapitenca i aquell noi de color, Àlex, sembla que es diu, en Guerra, que també és un home que ho treu tot d'allà, no? Era difícil poder entrar pel mig. Tenia de ser alguna jugada individual o de segona línia, com entrava el David.
Bueno, bé, al final sí que és veritat que, com bé dius, doncs, la Ràpita tenia la línia defensiva, era una línia bastant, bueno, físicament eren molt potents, però bé, al final el David és un entrenador doncs, molt ambiciós, ens exigeix al màxim i això crec que a tots els jugadors ens encanta. Llavors, al final no ens podem conformar, ell vol que l'equip sigui excels i així hem de ser, o sigui, hem d'intentar, ja et dic, en cada partit tocar l'excel·lència per tal de cometre el mínim d'errors possible i anar de 3 en 3, perquè al final ara ja comencem aquesta segona volta i ara és quan comença ja a decidir-se les coses.
És el que anava a dir, comencem la segona volta. Si fem els mateixos números que la primera, no arribarem al play-off. Tenim que millorar resultats que no vam fer la primera volta.
Sí, bueno, al final és el que et deia. Segona volta et marca si vols estar, si és un equip que volem estar dalt o si és un equip que estarem a mitja taula. Jo confio plenament en aquest equip. Tots els jugadors crec que tenim una capacitat d'esforç i de talent molt alta. Llavors, ja et dic, sempre ho dic i ho segueixo dient. Confio plenament en aquest equip en què puguem aconseguir el play-off com a mínim i al final l'objectiu no és cap altre que l'ascens directe, però si no, el play-off. Però ja et dic, crec que l'equip està capacitat i il·lusionat per aconseguir l'objectiu que és l'ascens directe i al final, com podeu veure en la classificació, estem a 6 o 7 punts del primer. Vull dir que al final això ja sabeu que guanyes 3 partits i te'n vas cap a dalt i ja està, vull dir, és així.
Toni, el Vilajuvana, el David, segurament que el nota molt a faltar amb Roger Escamilla.
Segur.
Però jo diria que la segona persona deu ser el Xavi Sant, no? Que sempre parla d'aquest punt de referència a l'atac, no, Xavi? Que sense el Roger sembla que està més diluït.
Bueno, parla de les actituds i aptituds no, positives, també és que no tenim un substitut natural d'ell. Jo crec que necessites un referent. Ja ho hem provat amb estrens pel mig i de tot, però jo crec que és un jugador important i crec que hem tingut aquest hàndicap de la poca continuïtat que has pogut tenir Roger, no, amb les lesions.
Sí, bueno, és una llàstima el tema de les lesions, ja no només en el futbol, sinó en tot l'esport, però bueno, al final són, com dic jo, gajes de l'oficio i al final intentar recuperar-se el més ràpid possible per estar ajudant en l'equip. Llavors, penso que cada perfil de jugador doncs, és diferent i cada jugador doncs, aporta unes coses diferents, ni més bones ni més dolentes. Si tenim una referència que no és tan, diguem-ne, tan referència com a tal, doncs com jo, doncs podem tenir altres virtuts com és la mobilitat i altres coses que també ens poden donar els jugadors com el David, com el Toro, que no hi era aquest cap de setmana, però bueno, aquest jugador és d'un perfil més baixet a nivell d'estatura, com a mínim.
Però tot el problema de la falta de conjunt, jo crec que ens falta és un equip, tenir un equip. Jugadors n'hi ha i de molta qualitat, però ens falta ser un conjunt. Això, clar, ho dèiem des de començament de temporada, però estem a la jornada 17. Jo crec, tu com ho veus? Que hem avançat alguna cosa amb això de ser més un equip? Que a vegades són petits detalls, un equip no, a vegades ni es veuen, no? Els detalls.
Sí, jo penso que des de bueno, l'equip jo crec que ha progressat bastant, per no dir molt. És a dir, al final estem parlant d'un equip que és pràcticament tot nou. És al final això és complicat de conèixer-nos tots i al final això comporta un temps d'adaptació i ja et dic, de conèixer-nos mútuament, perquè al final el més important és doncs, saber, com bé deia abans, les virtuts i els defectes de cada jugador i intentar explotar les virtuts al màxim. Llavors, penso que hem evolucionat molt i que seguim en el camí de fer-ho. És a dir, al final estic convençut, com bé deia abans, que l'equip encara té molt per millorar i que ho farem, i aconseguirem l'objectiu. No en tinc cap dubte.
Roger, has vist l'Horta o no l'has vist més des del dia que t'hi vas jugar, que t'hi vas enfrontar la primera volta?
El vaig veure un tros de partit que en van jugar a casa contra el Manlleu, que van empatar 2-2, si no recordo malament, i bé, al final l'Horta és com tot, vull dir, és un altre camp molt complicat, un altre equip molt complicat, i al final aquí és el que deia abans, lliga molt competitiva i no hi haurà ningú que ens regali res, vull dir, si volem estar dalt, hem de ser nosaltres que hem de fer les coses per... Bueno, ens hem de això, guanyar les coses pel nostre propi mèrit.
Roger, gràcies per atendre'ns, que t'han fet una mica d'atracament avui, però gràcies doncs, per estar en directe una vegada més.
Que hi hagi sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Sí, bona nit.
Bé, el Camp de l'Horta també és un camp complicat, però en aquest camp potser perquè és un camp més petit, més encaixonat...
Petit...
Bueno, no és com el de la Rapitenca,
La Rapitenca és...
Aquest era la Rapitenca.
La Rapitenca és bastant llarg i és un metro i mig per banda.
L'altre no és petit,
Bueno, però ens em refereixo que potser...
El que passa és que l'està tancat
allà
dintre.
Home, i aquesta gent ara també s'ho juguen tot, no?
Sí, sí, està clar.
Bé, doncs, dos quarts de set, és Sant Toni.
Home, jo crec que també són un dels favorits.
Sí, no, clar, tots.
Juntament amb el Vilafranca.
Sí, són equips històrics, però... Que Vilafranca potser sí que falta que li trobi el tratge, no? I que sàpiguem una mica...
Però és que el futbol no és fitxar cromos,
No, ja, això ho feia el Marrugat en el seu bon temps. El Marrugat pel Vilafranca...
Tothom faríem una selecció mundial...
Mirava el Dicen, deia, aquest n'ha marcat 15 i aquest n'ha marcat 14, són 29, però és clar, no... No quadrava, això, no quadrava.
El Roger deia en bon sentit, i m'imagino com persona educada i educada, i això doncs es podia posar com a exemple, però és que els invents de mitges puntes i això és que a vegades n'hi han competit, hi ha partits que no han competit, i ell, com a mínim, jo crec que és un jugador específic, que tots els equips tenen un tanc davant.
Vam competir el dia del Vilanova, ho vam fer molt bé, el dia de la Pobla, amb un mitja punta d'arribada com és a l'Arbi.
També ens han fet molts gols aquest any.
Sí.
Molts gols aquest
any. Estem encaixant gols i gols.
Ahir Baró va estar enorme sota pals, que si no la victòria era potser una mica més ampla.
Anem a la primera catalana, companys. L'Atlètic que va guanyar. Mirem els resultats i la classificació. Primera catalana.
Primera catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Doncs vinga, anem per aquesta primera catalana. Aquí també la jornada número 17 amb aquests resultats. Sitges 2, Joventut 25 de setembre 0, Sant Cugat 3, Sant Ildefons 1, Ciutat Cooperativa 2, Canonja 3, Fundació Leti Vilafranca 3, Escó 1, Sant Boià 2, La Sènia 0, Martorell 2, Sant Feliuenc 2, Alcallà 3, Viladecans 2, Tortosa 0, Camarles 0. La classificació encapçalada per l'equip del Martorell amb 35 punts, a l'igual que la Ciutat Cooperativa, també amb 35 punts, 32 el Sitges, 28 el Sant Boià, 27 el Sant Feliuenc, 25 el Sant Cugat, 23 el Joventut 25 de setembre, 22 la Fundació, 21 el Tortosa Ebre i el Catllà, 20 el Viladecans i el Sant Ildefons, 19 l'Escó, 16 el Canonja i la Sènia, i tanca la classificació el Camarles amb 10 punts.
La propera, Antoni...
Per la propera jornada. Escó el Catllà, Sant Feliuenc, Sant Cugat, Sant Ildefons, Sant Boià, Canonja, Camarles, Fundació Leti Vilafranca, Tortosa, Ebre, dissabte a les 6 de la tarda. Joventut, 25 de setembre, Ciutat Cooperativa, la Sènia, Sitges, i tancarà la jornada el Viladecans Martorell.
Bé, en tot cas, una victòria important, sempre són importants, però és que aquesta ja era allò que comences...
Amb una bona segona part que va fer l'equip de la Fundació, desbordant totalment l'equip de l'Escó.
Bé, doncs el que va poder parlar amb ell, amb el Parchi, va ser en Josep Cansino, i ara l'escoltem, es veiem què ens deia el Parchi Atzerà.
Sí, aviam, al final està tot molt ajustat. Avui nosaltres hem tret el partit, però el partit ha sigut molt igualat. Quan ells han fet el 2-1 hi havia la sensació aquesta de que s'estava complicant el partit, però bueno, els partits aquest any s'estan decidint molt amb tot aquest grup d'aquí, zona mitja i baixa, per aprofitar les ocasions, per no cometre errades, i l'equip que va fent això va traient els punts.
Què li ha semblat la primera part? Perquè hem vist una primera part bastant fluixeta, podíem dir de tots dos, no? Perquè de profunditat, tant un com l'altre equip li ha faltat.
Sí, jo sobretot miro nosaltres, no? Aquest any ens està costant més generar situacions de gol. Sí que és veritat que també ens en fan menys, però aquest any no acabem de trobar-li el punt de generar situacions bones de joc. No sé si és per precipitació o perquè doncs, bueno, potser hem d'acabar a treballar més encara com atacar, però sí que és veritat que no generem moltes ocasions aquest any. I per tant, els partits són molt igualats, per això et dic, com que són molt igualats, al final s'acaben decidint per coses concretes, no? Per aprofitar les dues que tinguis, per no donar aquest marge d'error perquè et facin ells gols, i els equips que estan dalt són els que aprofiten això.
Sembla ser que des del primer minut ja volen guanyar el partit. És a dir, volen marcar el primer gol, el primer minut, el segon minut i el tercer minut.
Bueno, més que marcar el primer gol, jo crec que volen anar directe cap a porteria, no? I a vegades s'ha d'entendre que fent anar la pilota d'un contra l'altre generen situacions, i que a vegades la bona acció o la millor situació no és la primera, sinó la segona opció, no? Llavors, bueno, potser ens falta aquesta miqueta de pausa, que bueno, crec que si anem agafant una miqueta més de confiança, potser l'anirem tenint, no? Perquè són jugadors que ho han sabut fer altres anys i jo crec que aquest any ho han de tornar a fer.
Bé, un Parchi que va fer una mica una revolució, podríem dir, no?
Sí.
Perquè aquest equip té que puntuar.
Va fer una revolució a l'alineació, un gran partit de Marí la segona part, i també al mig del camp van jugar tots molt bé, però Gerard Ramon, va fer un molt bon partit, treballant molt al mig del camp.
Bé, de moment ha saltat a la vuitena posició i home, doncs, treure's una mica la pressió de sobre.
Normalment els equips del Parche doncs, sempre fa bones segones voltes.
Sí, el que passa és que són tan curtes aquestes voltes que la propera setmana torna a jugar a casa i torna amb un equip de Terres de l'Ebre. Bé, anem a la tercera catalana, si us sembla.
Que t'ho diguis.
Perquè hi ha notícia important i és que en poden baixar 5. El mes de febrer que et diguin que en baixin 5, doncs...
Bueno, però un any a tercera federació també, no?
Sí, home, però, ja passar, sí, però eren 4 sí. I ara...
El 5 també amb una lliga de 16 també sí. Era injust.
Imagina't ara, doncs. Sí. I a més t'ho diuen al febrer quan això pràcticament ho podien dir... L'1 d'octubre ja ho saben que hi ha un equip més. Vinga, anem a la pausa. Tercera catalana.
Tercera catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Anem a la tercera catalana, Antoni, amb aquesta categoria que agafen ganes de donar la volta a la classificació i aleshores sí que potser estaríem més ben situats tots els equips del Penedès.
Doncs vinga, aquí també la 17a jornada amb aquest grup. Aquesta vegada van les jornades molt conjuntes totes. Sí. Resultats. Riudevitlles 4, Moja 1, Capellades 6, Sant Pere Molanta 2. Resultat de tennis. Olivella 2, Ribes 1, Bases Pirelles Clotes 4, Canyelles Associació 2, Sant Esteve Sarrovires 1, Hortonenc 2, Can Cartró 2, Vegas 1, Torrellenc 1, Olímpic, Capfatjó 4, Masquefa 1, Sitges 0. La classificació, l'encapçala a l'equip del Capellades amb 45 punts, seguit de l'Olímpic Capfatjó amb 32, 31 pel Sitges, el Ribes i l'Olivella, 27 pel Riudevitlles, 26 pel Canyelles, 25 pel Vegas, 24 pel Hortonenc, 23 pel Bases Pirelles Clotes, 21 pel Sant Esteve, 20 el Masquefa, 19 el Moja, 17 el Sant Pere Molanta, 12 el Can Cartró i tanca la classificació una setmana més a l'equip del Torrellenc amb un punt. Per la propera jornada. Ribes-Riudevitlles, partits pel dissabte. Ribes-Riudevitlles a les 5. Canyelles-Associació Olímpica Fatjó també a les 5. Sitges-Olivella a 6:15. Vegas-Capellades a les 6. I passem als partits del diumenge. Hortonenc, Bases Pirelles Clotes, Sant Pere a les 12, Sant Pere Molanta Masquefa també a les 12, Can Cartró Torrellenc a les 12 i tancarà la jornada el Moja Sant Esteve, que no sé per què, juga el diumenge a les 6 de la tarda.
Sí, no ho sabem, ara ens ho comentarà el tècnic. Destaquem també aquest Molanta, que si guanya atraparà el Masquefa. I és que la victòria del Masquefa per 1-0, José, potser ningú se l'havia previst, no?
No, la veritat és que no, perquè el Sitges, bueno, la dita no l'han fet a bona, no?, amb el nou entrenador, en aquest cop.
Perquè, home, amb tres puntets mig es col·locàvem 34 i segon, eh?
Sí, aquest any és una miqueta irregular, no?, la temporada del Sitges, sí. Perquè una de cal, una d'arena, va traient.
I per l'equip penedesencs, doncs, comentar que David Fernández va plegar i que l'han substituït, jo diria que amb molt bona fe, el tàndem que fan amb Rafael Márquez, que és el delegat, i l'Aitor Medel, exjugador, doncs, que és el que posarà una mica l'ordre. Estrany que en tres partits doncs, David Fernández també marxi, no, Xavi?
Tot ha sigut molt...
Molt estrany.
Molt sobtat i molt estrany, perquè del que ens feia, ens havia fet molta il·lusió del sí. Marc amb el David, que
l'estimo
molt,
clar.
No tenia res a veure, que el David... A més, si no li porten jugadors...
No, clar.
Jo més se la jugava més el David Anadi sí. que altra cosa. I al final, doncs, poder...
Això del Can Cartró, no sé si ho heu vist.
Una victòria important.
Amb 10 jugadors en el minut 30, eh?
Ah, doncs mira.
Va guanyar el Vegas. Van expulsar el lateral, dues grogues, i aguantar fins al Vegas és una fita...
Un Can Cartró que ja va guanyar Vegas. No sé, per 1-6 o d'autèntic...
De la mesura agafada.
Un resultat de... d'autèntica...
No hi jugaran més aquesta temporada.
Eh?
No? Aquesta temporada no hi jugaran més.
El Riudevitlles que goleix el Moja amb aquest derbi, el Capellà de 6, Molanta 2. Home, jo personalment pensava que el Molanta podia plantar més cara a Capellades, una mica per la dinàmica que portava, no? Però Capellades deu ser un...
Es va avançar el marcador
sí,
aquí
sí,
de Molanta.
Però deu ser un equipàs perquè...
Però sí, he vist jugadors de Capellades i, bueno, i categoria segona catalana, Vilanova sí. Al Camí, Carlos Nova... O sigui, tenen jugadors que...
Una diferència de punts...
Sí. I tenen molta qualitat, aquests jugadors.
13 punts d'avantatge, el segon.
No, no, és realment...
I aquest Moja, no?, que jo, amb pena, doncs no hi donava gaire cosa, perquè un equip jove i nou, i el que al final va fer un inici prou esperançador, però ara sembla que...
Ha tornat a baixar.
Otto se li farà llarga, poder aquesta...
L'Espirall, que va guanyar amb el Canyelles, potser quan menys ens ho... Quan menys ens ho esperàvem, no?, que guanya i, per tant, surt del descens, però bé, ara aquest descens el tanca el Moja, eh? Vull dir que no va a la badà. L'Hortonenc, aquí sí que cal destacar aquesta victòria al camp del Sant Esteve, rivalitat, però és que això li permet donar un saltet, ja no sé si donar saltets o no, però és que està molt apretada aquesta zona baixa de la categoria. El Torrellenc, que perd amb l'Olímpic Cap Fatjó, home, doncs, tampoc ens va mostrar l'Olímpic Cap Fatjó ser l'equip d'una altra vida, no?
Ja va segon.
Però ja s'ha col·locat segon. Sí. Aquest filial, doncs, potser amb la tranquil·litat de que els resultats no són tan obligatoris.
No, el... Diuen que no és el filial, eh? Que
no.
Porta-ho bé, però...
Per la lletra canviada.
Sembla que sí, eh?
Ah, pot ser.
Podem buscar la debilitat del Penedès.
Potser sí. Home, Déu-n'hi-do la marxa que em porten, no? I el Masquefa, doncs, que dèiem una mica aquesta sorpresa... No deixa de ser sorpresa la victòria amb els Sitges. Un Capellades, com dèieu, que va potentíssim, i en aquesta zona baixa, doncs ja ho veieu, Torrellenc i Can Cartró 12, Molanta 17, Moja 19, Masquefa 20. De moment aquests serien 4 i se salvaria el Masquefa. Veurem si podem... Bé, havíem intentat parlar amb el tècnic del Moja, en José Antonio Pérez, de moment encara no podem tenir en directe, si no ho provaríem... la propera setmana. D'aquests quatre equips de baix, Xavi, José, pot ser un holocaust, això, eh? Vull dir...
Bueno, ara el Molanta té un partit molt important
sí, sí.
Contra el Masquefa, que aquí pot agafar un bon marge i pot apropar-se a la zona...
No, l'enganxa.
L'enganxa, sí.
Per tant, aquest sí que diríem que és el partit...
De la jornada, no?
De la jornada, eh? Has pogut parlar amb algú, tu, Antoni, de Molanta, que tens fil directe.
Jo cada setmana parlo amb algú de
Molanta. I què t'han dit? Que aquest partit el guanyen sí o sí, oi?
Després d'aquest 6-2, l'optimisme no hi està.
Anaven al camp del líder, també.
Bé, tenim, ara sí que tenim l'entrenador del Moja, José Antonio, bon vespre.
Hola, què tal? Buenas noches.
Això va molt renyit, eh? Aquí guanyes un partit, en perds un altre i et col·loquen baix, eh?
Sí, está claro. Al final es una liga muy competida y con mucha igualdad. Y bueno, nos está costando mucho puntuar. Preferiría estar peleando, que estuviera reñido, pero peleando con los de arriba. Pero bueno, de momento, nada, estamos ahí y hay que seguir peleando. No queda otra.
¿Te han dicho que en poden baixar 5 o encara no t'ho ha dit la Junta?
Sí. Me ha llegado por intranet. Ya lo he visto ya.
Però això, a veure, jo no critico...
Ja lo he mirado, ¿eh? Ya he mirado quién...
Sí. No, jo també.
De momento no afectaría a nuestro grupo.
El nostre company Carlos Fernández hem enviat la llista, no? Però això, a veure, després hi ha les assemblees i, per tant, els clubs també han de dir la seva, no? Però sí. Això podien dir-lo d'octubre i no passava res, no?
Bueno, al final, yo lo miré desde el primer momento, que bajaban 4, ya lo estaba analizando desde el primer momento, lo voy siguiendo, pero bueno, sí, esto ha sido un poco una noticia de las que nos gustan, pero sí que es verdad que el análisis que he hecho, pues el hay muchos grupos, hay 5 o 6 grupos que están peor que nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es ganar partidos, sumar puntos y salir de esa zona peligrosa para olvidarnos de si el 12º baja o el 13º o el 11º.
Bé, on te pot estar la clau? Ho dic perquè potser el partit que vam empatar amb el Masquefa us ha marcat una mica, no?
Bueno, el partido contra Masquefa fue un poco... El resultado es engañoso, porque sí que tuvimos una primera parte... excepcional, con muchas ocasiones de gol que nos pudimos convertir. Luego en la segunda parte, a partir del 60 y algo, físicamente ya nos costó más. Además ellos consiguen el empate. Nosotros tuvimos el 2-1 pues 2 o 3 veces y casi ganan ellos en el descuento. O sea que sí, fue un partido al final pues con mucha tensión, con dos equipos que están peleando por salir de la zona baja, y bueno, una pena no haber jugado. El otro día contra Olivella, más de lo mismo, partido súper igualado contra un equipo que está bastante en la parte alta de la tabla, y donde, hostia, hubo muchos momentos en los que fuimos superiores, generamos muchas ocasiones, lo convertimos, y al final ellos te llegan una vez, aprovechan un fallo en salida de balón y nos ganan el partido. Así es el fútbol, ¿eh? No queda otra que,
Xavi,
que seguir batallando.
Xavi, vols preguntar?
Sí, jo li volia comentar primer el bon inici, que podés degut doncs, a una bona pretemporada, no?
Sí, la verdad que la pretemporada, bueno, al final mi segundo es Víctor Kekepski, que es licenciado en educación física, es preparador físico, aparte de ser entrenador UEFA, y se notó muchísimo la mano de Víctor en esa pretemporada. Y ahora pues estamos notando el parón de Navidad, que nos ha matado un poco. Nosotros estábamos fuertes físicamente, llegamos enteros al minuto 90, mientras que a los rivales les estaba costando a partir del 60, se les hacían los partidos largos. Desde Capellades hacia aquí, es a nosotros a los que nos está costando llegar al final de los partidos más o menos entero. Además de varias bajas que estamos acumulando, y antes íbamos con ya que hacer convocatoria cada semana, y ahora se está haciendo sola la convocatoria, y eso tampoco es bueno para nosotros.
I ara que últimament poder no puntuar tant o això, també ve del calendari, el calendari que heu tingut?
Sí. Bueno, tenemos que jugar todos contra todos. Fuimos capaces de ganar equipos como el Cañellas, como el Base Espiral, que también es un equipazo. Competimos y merecimos ganar al Ribes, que está arriba. Competimos muy bien contra el Olivella la semana pasada. Y competimos muy bien este sábado. La primera parte fue espectacular por nuestra parte. Les ganábamos 0-1 al descanso. Pero bueno, en 10 minutos, un error en salida de balón, un contragolpe donde hay un malentendido entre portero y defensa. Nos acaban dando la vuelta al partido. Y a partir de ahí, pues la juventud que tenemos, pues bueno, acabamos pagando ese tipo de errores, ¿no? Además, nos está penalizando mucho. Todos los rivales están convirtiendo a casi el 100%. Cualquier error nuestro, y en cambio a nosotros nos cuesta hacer eso, ¿no? Devolver la moneda al contrario, ¿no?
José, ¿ni vols preguntar alguna cosa?
Sí, hola, bona nit, José Antonio,
hola.
Què tal?
Hola.
Volia preguntar, no sé si et dona el mateix efecte, però realment qualsevol equip dintre dels 15 primers, qualsevol partit es pot guanyar. Potser és el Capellades una miqueta l'equip més diferencial, però la resta de partits són molt competits. Per exemple, la victòria del Masquefa d'aquesta jornada. No sé què en penses, d'això.
Sí, bueno, el Sitges B llegó a Masquefa con una victòria, con una baja fundamental, que era la de un jugador que estaba sancionado, y en el centro del campo, y lo notaron seguramente, porque es el jugador que marcaba bastante la diferencia en el Sitges B. Pero por otro lado, el campo de Masquefa es complicado, es un rival que también aprieta, y bueno, en esta categoría está todo muy competido, está todo muy igualado, y realmente nosotros ahora, por merecimientos, seguramente tendríamos que tener algunos puntos más, que estaríamos en una zona tranquila y con una cierta tranquilidad para afrontar la siguiente fase de 4 o 5 partidos, y en cambio pues nos hemos metido ahí en un lío importante después de las 3 derrotas en 4 partidos, ¿no? Está claro que hemos competido contra prácticamente todos, que incluso mantuvimos el 1-0 durante muchos minutos contra el Capellades. Lo que pasa es que al final, pues bueno, la pegada del Capellades es potente y nos tumbó con 2 goles casi al final, y eso pues ensució un poco el resultado. Pero realmente estamos compitiendo contra todos, pese a nuestra juventud, pese a nuestra inexperiencia en determinadas fases de los partidos. Entonces, del mismo modo que hemos perdido puntos, estoy seguro de que los vamos a ganar. I esperemos que sea desde el próximo fin de semana, que en un partido que es clave.
I acabem ja, José Antonio. Només per què jugueu diumenge a les 6?
Bueno, por un tema organizativo de algún jugador que estaba fuera. Hay algunos jugadores que son también entrenadores, y entonces solicitamos al rival, a San Esteban de Rubires, que nos hiciera el favor de poder cambiarlo al domingo.
D'acord, doncs que hi hagi sort i sumeu els 3 punts diumenge. Una abraçada.
Gràcies.
Bé, aquests dos partits importants, Molanta en Fasquefa, Moix de Sant Esteve a Sarrovires, eh?
Olèrdula contra el món.
Bé, això, olèrdula al poder. Fem una pausa, anem ràpidament a la Lliga Penedesenca.
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament. Canviant Patrons, els dijous a 2:15 de la nit a Ràdio Vilafranca, amb Ariadna Massana.
La Lliga Penedesenca, resultats, classificació i propera jornada.
Lliga Penedesenca, Antoni, som-hi.
Jornada 17, també aquí. Sant Sadurní 4, Sant Pau d'Ordal 1, Quintinenc 2, Olivella B 2, Sant Cugat de Sesgarrigues 0, Monjos 1, Penya Jove les Roquetes 4, Ribes 2, Puigdalba 6, Riudevitlles Unió Esportiva 1, La Granada 5, Avinyonet 0, Martinenca 3, Base Vilanova 1, Atlètic Vilanova 4, La Múnia 5. La classificació l'encapçala l'equip dels Monjos, amb 44 punts, 39 per la Penya Jove les Roquetes i pel Sant Sadurní, 36 pel Puigdalba, 34 pel Ribes, 30 pel Sant Colgat i el Base Vilanova, 28 la Martinenca, 25 la Granada, 22 l'Atlètic Vilanova, 14 la Múnia, 13 el Sant Pau d'Ordal i el Quintinenc, 9 l'Avinyonet, 7 el Riudevitlles Unió Esportiva i tanca la classificació l'Olivella amb 7 punts.
A veure què tenim la propera jornada, Antoni.
Doncs vinga, tenim futbol la propera jornada.
Això fix.
Pel dissabte, Riudevitlles Quintinenc a 4:15, Olivella Sant Cugat a 5:00, la Múnia Sant Pau d'Ordal també a 5:00, Monjos Atlètica Vilanova a 5:15, Base Vilanova Penya Jove les Roquetes a 6:00, Ribes Puigdalba a 8:15, i passem als partits del diumenge, la Granada Sant Sadurní a 12:00 i l'Avinyonet Martinenca a 1:15.
Home, victòria important, Josep, del Monjos, que sembla que certifica que aquest any va pel títol, eh?
Sí, aquest any sembla que és molt més solvent i que no perd punts contra sí. equips de la zona mitja-baixa com l'any passat.
També destaquem aquesta contundent victòria del Puigdalba. Sembla que n'està fent de la victòria
sí, mirava
el dia a dia, no?
És el màxim golejador de la categoria.
Sí, sí, sí.
I Josep Zafra, debut com a titular i hat-trick.
Que... Home, també sempre n'ha marcat, imagino que no sí. se n'oblidarà.
Home, no Puigdalba no és fàcil, eh?
No.
És fàcil. Molt ofensiu, a mi m'agrada molt.
I lluiten, i corren.
A mi va donar molt bona impressió.
El Sant Sadurní que va...
El seu entrenador, i crec que sí, té sí. molt de medi, perquè, molt. Perquè has de tenir personalitat també per agafar aquest grup i,
sí, sí.
i que t'escoltin.
El Sant Sadurní, que va guanyar el Sant Pau, i el nostre company Sergi Huete, que va agafar el micròfon i va poder parlar amb un Gerard Romeu, que és impossible entrevistar-lo. Escoltem què deia.
Bueno, amb el cos tècnic, una molt bona relació, evidentment, per això treballem junts cada entreno i cada partit, i amb els jugadors doncs, també. És una plantilla molt, molt amistosa, molt, amb un tracte molt, molt fàcil, m'han acollit molt bé des de que he arribat i encantat de treballar amb ells. Partit complicat amb el gol d'ells a l'inici, però hem sigut capaços de reposar-nos bé, hem empatat molt ràpid, ens hem avançat abans del descans i després a la segona part hem tingut ocasions per finalment sentenciar el partit.
Repassant una miqueta la classificació, Monjos líder.
Sí, el Monjos líder, correcte, està molt fort el Monjos aquesta temporada. De moment han fallat molt poc i allà estem, fent nosaltres la nostra feina, intentant guanyar els nostres partits i a partir d'aquí doncs, bueno, encara queda molta, molta temporada per davant.
Penya Jove, la Roqueta, segon.
Sí, la Penya Jove és també un rival molt fort a tenir en compte i bueno, al final aquests equips ja sabíem que estarien a dalt.
Vosaltres tercers?
Nosaltres tercers, correcte. No sé ara sí, com ha acabat la jornada, però sí, la començàvem tercers.
Ribes B, quart?
Sí, correcte, el Ribes B, quart.
L'equip revelació temporal Puigdalbert va començar com a líder. T'ho esperaves?
Bueno, Puigdalbert és un equip bastant jove, que estan treballant molt bé, s'han reforçat fora aquesta temporada i sí, esperàvem un Puigdalbert que faria bons resultats i que seria molt competitiu durant tota la temporada.
La temporada passada, la Unió Esportiva Sant Sadurní va quedar a les portes de l'ascens. A casa empatava 2-2 amb el Canyeres C de Barcelona i l'equip local doncs, rematava aquest ascens.
Sí, va ser un ascens sempre pel guanyador doncs, és molt... és una sensació d'eufòria i de felicitat, i pel perdó doncs és una sensació molt amarga. Nosaltres, o bueno, el Sant Sadurní en aquest cas, l'any passat encara no estava aquí, però li va tocar disputar aquest ascens, que és, doncs, la recompensa, haver fet una molt bona temporada, però quan et quedes a les portes, doncs la sensació és agradolça.
I pel tema de les obres del camp municipal de la Triola, què me'n dius?
Bueno, tampoc estic massa al dia al tema de les obres, això ho porta més el president del club, però bueno, veig que van, mica en mica, van avançant. Crec que ja per la propera jornada que disputem a casa es podrà obrir el que és la part de la grada. 15 de febrer, a veure si ja podem inaugurar la grada amb el públic.
Bé, a Sant Sadurní obren la graderia pel públic.
La graderia...
Sí, nosaltres també hem convidat repetitivament a la regidora d'Esports i a veure si també la podem tenir aquí. En tot cas, ens arriba un missatge del Santi Bausta que diu que l'Olímpic K està en el grup 7 de tercera i també va segon. Home, 2 i 2, 4. Mm. Es poden canviar i pujar jugadors, crec que amb alguna lògica, no? Però
ara mateix penso que no.
Igual sub-23 o...
Bueno, és que la mateix, potser sí.
La mateixa categoria és una mica més conflictiu. Victòria de la Múnia, 4-5.
Perquè el mateix equip no pot ser, no? Que jugues.
No. Victòria de la Granada.
Amb una plantilla àmplia.
Home, tens que tenir... Allà en venien, de gent. Potser eren 20 jugadors, mare de Déu. La Granada, que va guanyar la Vinyonet, la Martinenca amb el base Vilanova, i l'Atlètic Vilanova, que va perdre 4-5 amb la Múnia. Un la Múnia que va marcar en el temps afegit. I atenció, que et sona com a possible entrenador del Torrellenc un exjugador comarcal que ara mateix crec que juga a Sant Martí Sarroca. Però no diguem el nom perquè en acabat diran que ho han dit. Però sembla que va per aquí.
Per la propera jornada, per la propera temporada.
La propera temporada, ja. Sí, perquè
no
sembla...
No t'enfien gaire el Torrellenc.
Per exemple, ens comenta el Carlos Fernández, que això ho domina, que el 23 que jugava i que era un jugador que marcava bastantes diferències, és de l'A. Per tant, deuen ser sots 23 o...
Alguns. Fitxa sub-23, no?
Sí, suposo que deuen... No ho sé, no sé com funciona, perquè això també és una mica un embolic de mateixos jugadors.
No m'hago pop, aquest equip.
No ho sé, tu, però... Mare de Déu. Bé, deixem-ho aquí. Anem ja a la tertúlia. Antoni Carbó, dissabte el fas tu o no, el partit?
En principi, no.
Bueno, on s'hi vas... Buf,
Vent tapadet. Que diu que farà molt de fred el cap de setmana.
I que no...
I em van aconsellar que no sortiguessis, per això, el canvi de...
Però, bueno,
que neixis a fora, neixis...
Dos quarts de set encara hi puc anar. Encara.
Ens comenta ara el Miquel Jiménez, que diu que sí. Dissabte tenien 9 baixes, van anar amb 3 juvenils, i sí que es poden canviar jugadors. Vull dir, per tant, tenim algun dubte, el fem i automàticament ens contesten. Antoni, adeu, fem pausa. Anem ja a la tertúlia.
Si el que vols és menjar bé, has de venir al restaurant Can Vallès de Vilafranca. Menú diari, menú caps de setmana i plats a la carta. Cuina casolana mediterrània. I els caps de setmana, vine a sopar de tapes. Prova les nostres patates braves, espectaculars. Restaurant Can Vallès, carrer Amàlia Soler 179 de Vilafranca del Penedès. 93 817 43 63.
Obert al migdia, de dilluns a dijous. Els divendres i dissabtes, obert migdia i nit.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Esports 21, el resum futbolístic comarcal a Ràdio Vilafranca.
La tertúlia d'Esports 21.
Bé, avui encara no tenim el Carlos Fernández, a veure si ben aviat el recuperem. Xavi Sanz, bon vespre.
Bona nit.
Això de canviar jugadors...
Aquí convidant ho he portat, jo, que sempre...
No, perquè tu... Vull dir que això de canviar jugadors A i B, B i A, això és una mica...
No sé si ens segueixen des de la ràdio, però sí que... Ha sortit el tema de l'Olímpic Campelló.
Sí, sí, bueno, i altres, equips, i altres. Ara en parlarem d'altres. José, bon vespre.
Bon vespre.
Això de canviar, bé.
Jo sé que el femení sí que ho fan més lliurement, no? Això de ara pujar, baixar, més fàcil.
Presenta'ns el protagonista, Hossan.
Àlex Villa, entrenador dels Sitges. I, bueno, una trajectòria llarga al món del futbol, no? Com a entrenador, com a jugador, no sé, explica'n una miqueta la teva trajectòria.
Àlex, bon vespre. Àlex bon vespre. Villalgordo.
Villalgordo, sí.
Havia jugat a un partit de Copa, crec, amb els Sitges o amb algú, de la Copa Ràdio Vilafranca. Em sona...
Potser ja, ja jo he estat al, bueno, com a jugador he estat al Castelldefels, he estat al Vista Alegre, he estat a Vilanova i al Suburense.
Amb el Suburense, potser va ser. Amb el Suburense. Ara estàs al...
Al Sitges.
I explica'ns una mica el que diu el José en aquesta trajectòria teva.
Bueno, jo des de ben petit sóc un malalt del futbol. Des de petit a casa meva s'ha viscut molt el futbol. I he jugat, la meva passió era jugar. Sí que volia ser entrenador a llarg termini, però principalment volia jugar. Fins que als 25 anys em van detectar una patologia al cor que em va fer deixar el futbol. Llavors, el que ha fet ha sigut avançar aquesta trajectòria com a entrenador. Primer, començant com a preparador físic, com a segon entrenador, curtint-me, aprenent molt de les persones amb les que m'he juntat. I ara una mica fent camí sol amb la resta de companys del cos tècnic al Sitges.
Això era... Et va dir un metge, quan vas al metge, diu, escolta, no pots jugar pel cor, no et moriràs d'això, però millor que no juguis seria
sí,
aquesta...
Sí, vaig fitxar, quan el Suburense va baixar de categoria, vaig fitxar pel Vista Alegre i em vaig fer la revisió mèdica, i en l'electro va sortir com una possible patologia, em van seguir fent proves, vaig estar un any sense fer esport, i se'm va detectar aquesta patologia, que el que em prohibés és fer esport competitiu i de màxim nivell o màxim rendiment.
De nervis no, allò que estiguis nerviós.
No, això. Vaig preguntar si podia ser entrenador i em van dir que sí.
És un paio tranquil.
Bé, sí. Ens va sorprendre perquè el parc Xatzerat, Xavi, estava fet pels Sitges. No, o estava no. Mig fet pels Sitges.
S'havia comentat molt. Que jo sempre deia que el futbol del parc, sí, amb el camp, amb les dimensions sí. Del camp del Suburense, que sempre ha tingut el Suburense dels Sitges.
El Sitges,
ara,
sí.
Aigua dolç. No acabava de veure, però, bueno, també era un repte que tenia el Parchi.
Quan hi vas a Sitges?
Bé, molt bé, la veritat.
Però que va arribar l'Àngel Calvo, va trucar, va
no,
dir...
No, jo el coneixia, jo conec a molts jugadors que jugaven a la Ribatana, on l'Àngel era el president, el Manel era entrenador, i quan em van detectar aquesta patologia... No podia fer esport de competició, però sí que podia fer activitat física. I jo, primerament, vaig començar a entrenar amb ells, em van fer el favor de deixar-me entrenar, i a partir d'aquí em van dir, dona'ns un cop de mà com a preparador físic, com a segon entrenador, vaig estar uns anys, fins que, bueno, jo vaig decidir donar el pas de ser primer entrenador, i em van oferir l'oportunitat d'agafar el sènior B durant dues temporades, i ara aquesta temporada del primer equip.
Bé, ha tingut una temporada bé, després irregular, Hossan?
Sí, bueno, a mi li he anat parlant i l'inici va ser bo, no, Villa?
Boníssim.
Ara sí que vau tenir tres jornades una miqueta, però suposo que content, no?, perquè el partit d'aquest cap de setmana va sortir molt bé.
Sí, jo crec que van començar molt bé, per sobre les expectatives. Al final es canviava el projecte, s'agafava gent més jove de la comarca, de la casa... tenim fins a quatre jugadors que l'any passat jugant a tercera catalana. Jo crec que era una aposta arriscada, però que crec que molt valenta per part del club. I ja et dic, l'inici va ser molt bo, per sobre les expectatives. Sí que és veritat que hem tingut tres ensopegades seguides molt dures, sobretot per com han sigut. Però bueno, l'equip s'ha refet i ara portem dues jornades molt bones i hem tornat una altra vegada a la dinàmica del bon joc.
A Sitges no és Vilafranca, Vilanova no és Vilafranca, és allò que t'afaitin la barba, no? En algun moment vas veure certs nervis... Home, hi ha més pressió Sitges que Vilafranca. Vas veure en algun moment que et diguessin ai, ai, ai,
no,
que arribo
no.
A casa i ja no sóc entrenador.
No, sí que és veritat que quan ens hem vist allà dalt, doncs vam tenir una reunió amb la Junta i vam parlar de la il·lusió que era que seria pues, poder disputar un play-off o d'acabar entre els cinc primers... Però des del primer minut l'objectiu era salvar la categoria, fer-ho amb més tranquil·litat que l'any anterior, i jo crec que per aquest sentit hem estat molt tranquils, molt còmodes, la Junta tampoc s'ha ficat molt a feina del dia a dia, i això sempre és important.
Xavi?
De bon principi hi havia uns equips, Martorell, un dels equips també la COPE, la ciutat cooperativa, dit la COPE, doncs, simplificat, la COPE t'ha sorprès?
M'ha sorprès molt, sí. Sí, perquè és un equip que puja des de segona catalana, és un equip que també està fet com per salvar la categoria, pues, amb tranquil·litat, però no m'esperava aquest gran rendiment. Sí que és veritat que és un equip molt dur, molt, molt contundent, és un grup molt fort, que costa molt guanyar-los, però clar, no m'esperava que amb uns equips com el Martorell, com el Viladecans, l'Escó, doncs que estiguessin aquí dalt.
Imagino que aquesta segona volta, doncs, hi haurà equips, doncs, que podrà, i més si venen de categoria inferior, no, patir, no, que se li faci llarg, o el veus consolidat?
Bueno, a veure, és que jo crec que al principi, doncs, eren una mica la sorpresa, era l'equip que potser no, la gent no s'esperava que estigués allà dalt, i jo crec que ara els equips l'esperen amb més ganes, amb més, no confiança, però sí que amb més, no tanta... No veure que és un rival molt fàcil perquè acaba de pujar, sinó que és un rival molt difícil, que sobretot a casa hi ha molta afició. Al camp dels Sitges van venir unes 100 persones.
Vau tenir una derrota dura, dura.
Sí, sí, molt dura, i a més amb bengales, venien preparadíssims, i va ser dur, la veritat.
Expliquem, José, què és allò que fan l'empat, o anaven 0-3? O...
És que em va sobtar molt perquè... És que, clar, el jugador, quan va empatar, no?, sense mirar, és que no va agafar ni carreria ni res, va xutar directament des del mig del camp.
Va ser surrealista. Van marcar minut 94 i mig, fem pujar el porter, despejan, tornem a ficar-la i fiquem gol a l'últim minut. Salten els nens al camp, celebrem tot, i l'àrbit es veu que va dir: quan treguis, pito al final.
Va
I el jugador del equip va dir: llavors xuto. I, bueno, el vídeo suposo que l'heu vist.
Sí, porter crec que no s'ho esperava per res del món.
No, jo crec que el va enganxar parlant amb el central que havia fet el gol, l'estaven celebrant encara, i ell el que diu és que...
Però, escolta, jo no sóc entrenador tampoc, però normalment, això ho he vist, que es queda un jugador al camp de l'altre equip fins que s'ha calmat tothom.
Sí, però no és aquest
el problema. Sí, però és que no hi ha problema. Sí, fins i tot quan vam fer el gol, va haver invasió de camp, va haver una petita trifulca entre les banquetes i tothom estava al seu lloc. El que passa és que el porter va veure la pilota, tot s'ha de dir, era un xut que anava impressionant, cruçant el travesser. I el porter el que es pensava és que anava fora i no volia regalar un córner a l'última jugada.
I llavors... Et cau la moral a terra, no? Dius...
Jo em vaig quedar...
Què passa aquí, gelat,
tio? Gelat. Feia un minut, havíem saltat nosaltres i ens estaven saltant a la cara, era com...
De vegades posem exemples aquí, que al final és el futbol de baix, però és que passa a nivells, a vegades, d'èlit. Vull dir que sí que et queda la cara, però jo crec que passa i seguirà passant.
Home, per noms, José, en aquests Sitges...
És el que li volia preguntar.
Ah, i tampoc no...
Sí que és cert que em deies que... I que està molt bé, perquè puja un grup de juvenils, o, bueno, de nois que són relativament joves, però també teniu gent amb nom, no?
Sí.
Amb experiència a tercera ref... O sigui, a mi m'agradaria saber una miqueta, perquè ens has dit abans que quan estava a dalt us vau reunir amb la Junta, però, clar, inici de temporada, quin era l'objectiu a tenir, a competir aquest any?
L'inici de temporada, l'objectiu era... aconseguir la permanència abans de l'última jornada, que és el que van fer...
Ets molt modest, eh? No.
Això del club, no. Però
allà el que mana, per exemple, és Ángel Cabo, que és un home que vol...
Si ja ens ha contestat, eh?
No, però també hi ha Manel Rodríguez, també.
Sí, estan els dos.
Home, però són gent que volen...
Sí, però eren, no sé si és que vam començar amb molts peus de plom o el què, això de portes cap enfora, lògicament, de portes cap a dins, l'objectiu és totalment diferent. Jo, com a entrenador... plantejo tots els partits per guanyar-los. Per tant, el meu objectiu a l'inici de la Lliga és guanyar la Lliga.
És que si no vas amb aquesta mentalitat, ja no hi és el punt mig. Jo crec que el futbol...
No, clar, home, no.
Que després les circumstàncies i tot...
No que siguis un equip modest...
És l'ambició. Jo és el que a vegades em queixo, i això segur que m'estan estimant tots aquests que els critico, que no els critico, és la situació d'aquí del futbol penedès, que el futbol penedès... Va haver uns anys que hi havia molts equips amb ambició, Molanta, tu poder no has conegut
sí,
tant,
sí.
La Múnia, que coneixes sí. Més, un jugador
però
que
teniu, teniu jugadors diferencials, he vist vosaltres.
Sí.
Geri, diferencial,
sí,
Pasqua...
Tenim... Clar, però aquests jugadors sí que són molt bons i aquest any estan fent una temporada molt gran, però venien potser d'una temporada no molt bona on estan una mica més a l'ombra de pues, aquests jugadors que venien amb més nom de Barcelona.
No sé, el teniu, sí, aquell migcampista que havia jugat molts anys a tercera, com se deia?
L'Ebrero, bon jugador, sí, que té experiència, Ábalos...
Sí, és que de tercera divisió només tenim el que hagin jugat, el Xeri, que va jugar el primer any d'amateur, i no sé si Víctor Lebrero ha estat alguna vegada.
Molt de nom a tercera.
Sí, Lebrero he vist que sí.
Per cert, aneu tercers, vull dir que...
Sí, que... anem molt bé.
I si mires la categoria, fixa't que ja sé que el futbol de Tarragona és més potent que el de Barcelona, però és que els quatre últims són de Tarragona, Escó, Canonja, La Sénia i Camarles. Tu no sé si estàs molt bé a casa, però és allò de que marxo tot el diumenge, no?
Doncs mira, no, és una cosa que no m'havia ni fixat, que justament ara els quatre equips de baix són de Tarragona.
Sí,
tota la temporada. Sí que és veritat que són desplaçaments molt durs.
El desplaçament sí, però no per qualitat, eh? Potser moltes vegades més per pressió.
Bueno, però apreten molt.
Són camps ja vau perdre 3-0 fa 3 setmanes.
Sí, sí, a Camarles...
però
és
que Camarles va últim, eh?
Sí, però va ser una desconnexió total que van tenir i jo crec que va ser una ensopegada molt gran. Per això vam tocar fons, jo dic que ja vam tocar fons, però sí que em sorprèn, per exemple, l'Escó. L'Escó és un equip que a mi m'agrada molt, que sí que té noms que han jugat en equips com el Reus, el Marcel, té un gruix de 8 jugadors que han jugat a tercera molts anys. La Sénia és un equip que a mi m'agrada molt i no té bons resultats. Però bueno, és que és una categoria també molt complicada, molt dura, suposo que amb la Fundació ho heu vist, i que cada partit es decideix per petits detalls.
Suposo, Xavi, que cada setmana deuen mirar què fa el Vilanova i què fan ells, no?, una mica, perquè el Vilanova es quedi a l'èlit i els Sitges puguin retornar aquells Sitges-Vilanova, que són partits que...
1.000 persones, que a Vilanova hi han posat
sí.
20 anys o 20 anys.
I menys. Sí, I somies amb un derbi així?
Home, estaria molt bé, jo crec que són les coses...
Ja no dic amb el Vilafranca, el Vilafranca pujarà, però amb el Vilanova potser sí. No?
Són les coses que et dona el futbol modest. Sí que el dia a dia és molt bo, gent molt coneguda, molt de tu a tu, però aquests petits partits que fan que sigui gran la setmana, pues jo crec que és el bonic de jugar en aquestes categories, i un Sitges-Vilanova sempre ha sigut molt bo. De fet, l'any passat es va jugar i l'ambient era espectacular.
Home, que és que el futbol també és desagraït, José? Perquè per un entrenador, quantes coses guanyes en una trajectòria, no? Quants títols pots lluir? Quants ascensos pots disfrutar, no? Quants partits pots guanyar? Vull dir que és fotut, no, el futbol? No és un esport en què guanyi tothom, no? Que a vegades el poder jugar cada diumenge... segurament que és una victòria pel futbol més modest.
Bueno, jo crec que el futbol és el dia a dia.
Sí.
Per això, a vegades, els ascensos, gent una mica de fora del futbol no ho entén. L'alegria que a vegades tampoc... Si no ets un aficionat, no ho entens. Però, clar, sempre ho diem, un ascens ve del treball que comença el 1 d'agost, que els entrenadors ja comencen al maig, i al final és... Jo crec que... I més m'agrada perquè, com ell, vull dir que al final, no, m'imagino que va tenir un disgust quan li van dir que no podia jugar, però m'imagino que de seguida es va posar a entrenar. Jo crec que la figura de l'entrenador els últims anys, o hi veu molta gent jove,
sí, ha canviat molt,
abans de fer l'entrenament, el que acabava i s'hi posava. Sí. Ja, no sé, des de ja fa uns anys cap aquí que entrenar qualsevol categoria és maco. Jo crec que poder donar més gust que jugar. Al final és... Aquell equip et representa molt a tu.
Teva idea, ho estàs escrivint molt.
Perquè tu què jugues, el 4-4-2-93 davant o 8-8-8?
Jo,
4-4-2,
a vegades canvio, jo soc del 4-3-3.
Hosti, s'ha posat de moda aquest 4-3-3, vull dir, perquè fa 15 anys no jugava ningú, era el 4-4-2.
Ja, el 4-3-3, tens que tenir jugadors... Home, tu ja estàs en una categoria que ja els selecciones, però ho veig amb altres equips. Jo crec que els jugadors de banda han de ser molt específics. Costa molt tenir un jugador de banda que arribi dalt, que només...
Home, són molt diferencials els que tens en banda.
Sí, a més, són jugadors que pel nostre futbol ens beneficia molt. Són jugadors que poden estar còmodes a la banda, però també saben ficar-se per dins, a jugar entre línies, que és on fan mal. I això dona que després, si tu tens un lateral que és molt llarg, que estira molt, doncs et beneficia perquè acumules molta gent allà.
Perquè el 4-4-2, el problema que tens, que sempre amb el 4-3-3 sempre tens avantatge numèric al mig, no?
Clar, el 4-4-2 a mi m'agrada molt perquè acumules dos davanters centres amb els seus centrals, normalment en parelles 1 contra 1, i això els hi complica molt. El que passa és que a mi m'agrada acumular molta gent dins, ser superioritat, i a partir d'aquí focalitzar l'atenció al centre per anar a les bandes i acabar rematant. I amb el 4-4-2 és més difícil.
Defensivament també deixes les bandes buides?
No, no, defensivament, més al camp dels Sitges, que és un camp petitet, és molt fàcil arribar a les ajudes i que tenir un únic pivot no suposa un risc molt elevat.
Però també imagino que els Sitges us podeu permetre, o a la Lliga, amb aquesta primera catalana, poder anar a buscar el jugador que tu vols, no? No és allò de que en tenim 11, sinó que si vols un extrem el pots anar a buscar, si tens un central de confiança com a mínim el pots tocar. Vull dir que es poden fer més les plantilles una mica a mida.
Sí, sí, sí. Quan estava al Sitges B era molt més difícil. Al final teníem que actuar amb els jugadors que teníem i aquí sí que pots seleccionar una mica més, però al final no deixes de tenir dos equips grans al voltant com són el Vilanova o el Vilafranca, que al final si tenen... Si hi ha jugadors amb més qualitat, doncs és més fàcil que te'ls prenguin.
El Vilafranca no crec que n'hagi pres cap de Vilanova,
Però t'afecta anar a jugar per les dimensions del camp a Sant Boi mateix?
Bueno, és que nosaltres... No, perquè nosaltres tenim ara que comentaves això del Parchi, nosaltres tenim un estil de joc bastant associatiu, bastant de tenir la pilota, i és que el camp del Sitges enganya molt, perquè sembla molt petit, però si entrenes cada dia allà i tens agafat les mesures... És bastant fàcil tenir més possessió que el rival, perquè el rival, entre que arriba, s'acomoda, agafa les dimensions, doncs ja han passat 20-25 minutets. I tu ja el tens agafat i és fàcil, es pot jugar, no és molt petit.
Molt precís, a la passada
sí,
està molt...
Sí, no és un camp molt petit com el camp.
Em comenta el Carlos Fernández que us fan un camp nou.
Sí,
està previst. Nadal també, tot ho fa Nadal, ara.
Sí, el que passa
és
que...
Camp de la Blanca, entre el Camp de la Blanca i el Rupi,
em sembla. És que ho teníem pressupostat, crec que fa 10 anys, llavors jo fins que no vegi la primera...
Bueno, Sant Sadurní tenien una zona esportiva guapíssima i no s'ha fet mai, però sembla que sí que es vol fer...
Sí, en principi està acceptat i l'any que ve o aquest any ja comencen les obres, a veure si és veritat que veiem que hi ha moviment i es pot fer.
No, que es tracta que aguantis tu.
Oh, també, home, que m'aguantin també.
Vols dir que no hi haurà llagrimetes a marxar d'aquest camp?
Sí.
És mític, aquest camp, sí.
Sí, fa llàstima, però al final t'adaptes. Jo, per exemple, de jugador, des dels 3 anys fins als 16, he jugat a la Blanca Subur i també m'han tirat al camp de Pinsbens, i llavors ja sé el que és.
Es volia fer una ampliació, no? Es va intentar ampliar sí, alguna cosa, allargar-ho i alguna cosa, no?
Sí, volia fer-ho més ample, i les grades, fer una cosa rara, però al final...
Però és que inclús també té aparcaments, té vestidors...
Sí. Aparcar és complicadíssim,
Vull dir, em refereixo que potser fan un camp nou i també hi haurà la facilitat per poder... Vull dir, per exemple, un dels avantatges del camp del Vilafranca és aquesta, no? Sí. Que saps que vas 5 minuts abans... I pots aparcar. Parla'ns de l'Atlètic. Coneixes el Parc Xetzarà?
Bueno, el coneixo de
si
veure...
Si vols te'l presento un dia, no...
I tant, no em faria res. El coneixo de veure'l jugar i la veritat que a mi em va sorprendre al principi...
Jugar no l'has vist jugar al Parc Xetzarà?
Jugar no, m'han parlat molt bé d'ell.
Encara és millor.
M'han parlat molt bé.
Interior esquerra...
Sí, m'han parlat molt bé. Però els seus equips sí que és veritat que... Bueno, els últims enfrontaments que havia tingut amb els Sitges... Doncs eren o golejades cap a una banda...
El Sitges guanyava aquí...
Eren golejades d'un cap a l'altre, era...
I el Vilafranca havia guanyat allà.
Però sí, me'n recordo un dia que va ser 0-4
sí, la promoció, bueno, allò que feia un segon play-off... Aquest any vas guanyar aquí.
Sí.
Sí.
Sí, sí, van enfrontar-se 4 vegades.
Ho tens tan clar, el futbol com ell. Ell també tinc la sort d'estar en una entitat que tu no...
Diferent,
és diferent de la teva. Però ell sempre ha tingut, doncs... ha tingut inicis de lliga dolentíssims i ell sempre, jo l'he vist amb un play-off que un play-off a vegades el cor va més de pressa que el cap i ell segueix jugant allò, segueix tocant, segueix... Tu també sempre no renuncies, no, a jugar?
És que jo crec que és una de les claus de l'entrenador al final. Tu has de tenir la teva idea,
exacte,
has de tenir una idea i ser fidel a la teva idea, perquè si comences a fer coses que no són la teva essència, I si no confies, tu no confiaran els teus jugadors. Llavors és més difícil.
Digue'm a mi que vam tenir aquells dos inútils al Nàstic, que només era pilota endavant
de
i corre. No?
Home, el camp a casa et deu favorir també, és de pressió alta.
Sí, 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 nosaltres apretem
a
dalt.
I la defensa també, perquè a vegades veus equips que només ataquen tres, ai, defensen tres, vull dir, el que és pressionar dalt i té que anar
jo,
tot.
Jo sempre els dic el mateix. Nosaltres hem de jugar sempre igual, a no ser que els últims 10-15 minuts del partit requereixin una altra cosa, perquè ja et centres més en el resultat i en el que està a punt de passar.
Però aquesta pressió alta necessita una pressió física que hi haurà jugadors que si pot, els jugadors poden, no ho voldran assumir o no,
sí,
o no estan també amb l'edat a vegades de, com ho gestiones?
Bueno, la sort que tinc és que tinc jugadors joves que ho poden fer perfectament, tinc un bon preparador físic i sobretot jo crec que és la mentalitat. A part de l'aspecte físic, que també és important, és tenir jugadors que siguin valents a saltar de zona, a sortir fora de la seva zona de confort dins d'una posició. Per exemple, si tu li dius al central que et surti a pressionar el davanter que baixa, potser hi ha jugadors ja en centrals que no són tan valents. Llavors això ja et trenca tota la pressió. Jo crec que la mentalitat i ser un grup és el més important en aquest tipus de joc.
Hi ha una cosa, Àlex, que et volia preguntar.
També és títol nacional i això. Sí, sí. Si ens hem d'aixecar, ja ens aixecarem, Josan.
Que et volia preguntar i que m'ha arribat a les orelles i que no deixa de cridar-me l'atenció, que ets un entrenador que fas moltes rotacions.
Sí.
He vist que no hi ha un 11 fixe que juguin 10 partits. O sigui, evidentment hi ha jugadors que són diferencials i que tenen un marge més ampli, però les rotacions són molt contínues, doncs, dels 11.
Sí, sí, nosaltres som un cos tècnic que... És que si els entrenaments no fossin com són, no ho faríem, però és que tenim 20 jugadors que entrenen al 100%, que donen al màxim i que tenim confiança, i no ho diem, no cauen, no, les paraules no cauen en sac buit. Confiem en tots i després nosaltres, una de les coses, crec jo, molt bones que tenim, és que en funció del rival, en funció del que ens trobarem, plantegem uns tipus de jugadors uns altres. Uh-huh. No és el mateix tenir un Geri al mig del camp de mitja punta que treballarà, farà molta feina bruta, que tenir un Sacris que potser és més elegant, té més paciència, es queda més la pilota, i hi ha partits per tot, i al final jo crec que un jugador pot ser molt bo, però en determinades situacions no t'aporta el màxim, no t'aporta el que et pot aportar un altre. I és per això que fem la rotació, simplement.
Tu no em feies les rotacions, perquè el Marriba era fixo,
Sí, home, jugadors com el Marriba potser sí que els tindria fixa. Jo tinc jugadors que són peces claus, que són més adaptables a tot.
Perquè quants dies enteneu?
Nosaltres a 3.
Sí, home.
Fins al novembre entrenàvem 4 i ara hem passat a 3.
El Vilafranca fins al novembre feia 3, crec.
Vilafranca fa anys que fa
3. És que no sé per què entenem. Només
nosaltres sempre ho dèiem.
Els canseu, els jugadors. Que...
Potser hi ha equips de la categoria que fan 4, ara, segurament, no?
I d'altres que fan 2.
També fan 2 a Primera Catalana?
A Primera Catalana?
I els que van per dalt.
Queda curtet, no?, 2 dies?
Sí, però bueno, al final cada...
Sí, a Tercera Catalana en fan 3, molts equips.
Cada club s'ho gestiona...
Però què vols dir, que és pel tema econòmic, a lo millor, pregunto?
No, per tema de gestió del club o...
Home, el Pla del Penedès no en feia cap, perquè dius, només venen a entrenar els dolents i llavors el diumenge tinc que jugar els dolents, jo vull jugar els bons.
A vegades...
És una bona estratègia.
Sí.
És la Tercera Federació que Vilafranca, doncs, humilment, doncs, que competia amb estructures semiprofessionals com pot ser una Europa, un Hospitalet,
molt,
un Olot, la Pobla, i jo crec que amb detalls es veia aquesta diferència.
No? Trobo que es veia molt.
Amb aquella generació que, de l'amic Boira, que jugava caminant, eren tan bons que no, pel moment que no hem tingut aquella qualitat, i més, hi havia allò que dèiem la base del Vilafranca, els 6 o 7 jugadors, que allò era el que marcava la diferència amb el Vilafranca, o en el moment que no els vam tenir, sempre ho dèiem, l'entrenar. Tu creus que hi ha tanta diferència... Igual que amb l'Aleix...
És que l'Àlex deu ser un malalt, aquest entrenaria 5 dies, com segur. El Ferreres, el Dofi Ferreres, sí, però... que el volia fer entrenar també el dia de Nadal i Sant Esteve.
No ho faig més perquè la dona em mata.
Ja sé, els d'aquí sabem el que ens contestàs pel tema de que ell és un malalt, però amb el tema de formatiu, de la canalla, se li donat molta importància doncs, a la formació, però jo crec... no sé quin tant per cent, però jo crec que hi ha un tant per cent innat del futbolista que no es pot entrenar.
Sí, home, això està clar. Al final, tu pots entrenar per millorar dintre les teves possibilitats internes que tens, però el que portes dins és jo crec que és la base, és tot.
I el que no veig amb el futbol base és decidir, que també és molt important el futbol, saber decidir. S'educa a decidir bé?
Bueno, depèn dels clubs com ho tinguin.
Jo veig molt important.
Ara t'ensenya molt això de la decisió. Sí, sí, intenta.
Jo tenia un professor de la universitat que deia el mateix, que ell, els entrenadors més bons, els ficaria a categories més baixes. Perquè al final són els que més ensenyen això, a decidir,
no hi ha ningú,
a ser autònom.
No hi ha huevos, eh?
Però clar, al final...
No hi ha huevos, eh? Ni Guardiola, no. Ni què. No, no,
jo sé, diria una cosa, que sense falta has de treballar aquesta setmana, perquè amb el resultat a favor, aquesta sortida de pilota que feu, amb el central al frontal de l'àrea, de la Juve, que he vist, que he pensat, hòstia, 2-0, sortida de pilota, li prenen, suposo que sap la jugada,
sí,
que vull dir, no?
Sí, sí, sí.
I que és, trobo que ha sigut molt... Perquè si us fan el gol allà, us cagueu, bàsicament.
No, però jo crec que aquí va ser una errada individual de presa de decisions, perquè al final, si has vist el vídeo, hi ha un altre jugador lliure, jo crec que es confia, al final també vas 2-0, i hi ha relaxació, al final no som professionals i tenim errades que són...
Està molt bé avui perquè està en pressió, sí, no?
Escolta,
aquí no, amb el seu club.
Diumenge 4:45, aneu a la Sénia. Aneu amb cotxes particulars o tocar?
Amb cotxes particulars.
Home, l'Àngel que s'estiri, tio. I que aneu a dinar pagant el club o...?
No, jo crec que sortirem dinats d'aquí.
I el tornar us dona bocata o tampoc?
No ho sé.
Una hora i mitja, així teniu?
Tenim 2 hores.
2 hores, home, sí. L'Atleti potser sí que a la Sénia vam... És que el que em vas tenir al Vilafranca, que vam fer la presentació...
El bus està.
El bus el tenim. A veure, el bus el tenim. Gasolineres low cost també n'hi han. Home, doncs anem amb autocar, no? Bé, la Sénia també és un desplaçament guapo.
Vull estar incòmode perquè parlem de futbol.
Digues.
Però tu també... Vilafranca mateix té 2 laterals boníssims. Però cada cop que agafen la pilota, l'agafen ell i la perden ells. Boníssims.
Bueno, que juguin en 2 pilotes, doncs.
Els marques més a totes les posicions que... No sé si la pregunta era una mica així, però una mica... Jo crec que cada jugador té que fer el camp de futbol, el lateral és el lateral. Home, clar, el Dani Alves sí que podia fer el que volgués, però en general no n'hi ha de Dani Alves. Jo crec que el lateral és lateral, que deus tenir un lateral més ofensiu, però no és per acabar la jugada allà, no sé, qui ha de decidir el futbol també són els jugadors que han de ser, vull dir, els mitjapuntes, els extrems...
Bueno, jo no sé si més o menys entenc. Jo el que sí que faig és marcar, nosaltres el que fem com a cos tècnic és marcar unes directrius, marcar unes posicions al camp, donar unes eines en segons quines situacions es troben, i a partir d'aquí nosaltres sí que som de deixar bastanta llibertat al jugador, sempre i quan respectin aquestes directrius i no facin coses que nosaltres anomenem prohibides, com per exemple el porter no es ficarà a regatejar, el lateral potser no s'intentarà anar a 4, però sí que són bastant de deixar llibertat, sobretot el que és de mig camp cap endavant.
Bé, se'ns acaba el temps ja, Àlex, tenim avui amb Àlex Villalgordo, que és tècnic dels Sitges, que tingueu sort, que ens agradaria doncs, que pugéssiu, que seria també important... Pel Gran Penedès, no? Un equip més a primera catalana.
Bé.
Perquè llavors podria ser el Vilanova, el Vilafranca i el Sitges. Si no pugen, home, estaria com a grup...
La Fundació no la descartem, també.
No, però vull dir que com a grup estaria bé, no? Home, estaria bé.
No pot pujar la Fundació.
Esclar, no. Si no puja el Vilafranca, no pot pujar... Clar, que
tots això dos ascensos serà complicat.
No, perquè, és clar, com que és filial, doncs queda bloquejat. Àlex, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
A Xavi, gràcies. Dilluns t'esperem. També, Hossan, recordeu les vies de sol nostre company Joan Amat i a dins en Joan Mestres. Gràcies i fins al proper dilluns.
Ràdio Vilafranca.